Pop-up a Catalunya Ràdio.
Jordi Borràs, bon dia.
Bon dia.
Quina és l'última foto que has fet?
Ostres, ara m'has deixat, cao. Jo diria que ahir em vaig fer, o no?
No te'n recordes mai?
No me'n recordo. No, de veritat, eh?
Ho sabia.
És molt fort, m'has matat.
Benvingut al Pop-up. Els divendres descobrim la vida digital d'una persona rellevant o famosa. Vam començar, per exemple, amb l'actor Josep Maria Pou, l'últim, l'Alguer Miquel de Charango, i entremig hi ha hagut personatges com l'il·lustradora Paula Bonet o l'actriu Candela Anton. Normalment són persones que han aconseguit la notorietat fora de la xarxa, però avui coneixerem la intimitat digital d'un fotògraf molt popular ja dins de la xarxa. Una persona que la domina i que controla els tres aspectes, diríem, més espinosos: la seguretat, els drets d'autor i la privadesa. Són temes molt interessants que n'hem d'aprendre tots plegats aquest 2017. Va, Jordi, et convidem a entrar en aquesta dimensió digital del pop-up. No t'espantis, però et presento la nostra assistent virtual, que es diu Dolors.
Hola, Jordi. Hola, Mariola. Benvinguts a l'entorn virtual del pop-up. Tots tenim una vida digital sense saber-ho. Avui entrem a la màquina del perfil digital.
Jordi Borràs.
Jordi Borràs va néixer a Barcelona l'any 1981. Es va graduar en il·lustració a l'Escola Massana i actualment compagina la seva feina d'il·lustrador amb el fotoperiodisme. Treballa com a reporter gràfic freelance a mitjans com els diaris El Món i La Directa o setmanaris com Crític. També col·labora a Nació Digital o a l'Ara. És autor de llibres com Barcelona, una història de violència, Plus Ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya, o Desmuntant societat civil catalana. Borràs és un fotògraf que juga la pell quan surt a fer la seva feina. S'ha especialitzat en retratar la ultradreta i les seves fotografies, sempre en plans molt curts, tenen una força impressionant. Són tan impactants i deixen tan clar com és i com se les gasta la ultradreta que des de fa més de 4 anys rep amenaces de mort.
Jordi, la pregunta és: hi ha alerta ultra per aquest diumenge?
Sí, vaja, ja ho han deixat clar diverses organitzacions d'extrema dreta, com pot ser Somatemps o Democràcia Nacional, i no només han dit que hi van, sinó que animen a anar-hi. Aquest diumenge passarà el que passa amb els grans esdeveniments de l'espanyolisme a Catalunya des de, més o menys, des de l'any 2012, que és que coincideixen en un mateix espai partits que s'autoanomenen constitucionalistes, que és el seu eufemisme per no dir nacionalista espanyol, i partits d'extrema dreta, com pot ser, doncs, per exemple, aquest cas, no?, la Democràcia Nacional. Per tant, hi ha el risc de blanquejar el discurs d'aquesta extrema dreta i hi ha el risc de que es presenti una manifestació com a democràtica quan part d'aquesta gent que hi anirà és antidemòcrata declarada, no? Això no deslegitima no, que cada un pugui sentir-se com vulgui i pugui ser pro o anti-independentista.
De fet, la convocatòria és de Societat Civil Catalana, aquesta manifestació aquest diumenge a les 12 a la plaça Urquinaona. D'on ha sortit aquesta etiqueta, alerta ultra, que circula a través de la xarxa, a través de Twitter sobretot, no?
Doncs la vam impulsar el 9 de novembre del 2014, precisament en previsió de possibles amenaces, bé, de possibles no, d'amenaces directes que hi havien d'arrencar urnes de col·legis, de manifestacions, de concentracions, i pocs dies abans, o el dia abans de la consulta de l'1 d'octubre, doncs la vaig ressuscitar per avisar tota aquella gent que es trobava al carrer de possibles amenaces a l'extrema dreta, que n'hi han hagut moltes. Hi ha hagut moltes agressions i, de fet, pràcticament no hi ha hagut ressò mediàtic perquè la brutalitat de tot el que ha passat ha estat tal, no? Vull dir, estem parlant de pràcticament 1.000 ferits, que suposo que s'ha deixat de banda mediàticament tot aquest tema, però que mereix tota l'atenció.
O sigui, estàs dient que gràcies a les xarxes socials hi ha coses que se saben que després no transcendeixen als mitjans tradicionals?
Sí, vaja, això està clar. És més, hi ha molts mitjans, i no ho dic per aquesta casa, però això ens passa a tots els que ens dediquem a la informació, que bé, podem estar alerta als teletips de les agències, però estem alerta a Twitter, perquè moltes vegades salten abans les notícies a Twitter que els teletips. Altra cosa és la capacitat de contrast i la veracitat d'aquestes alertes.
La informació circula a hores d'ara de moltes maneres. Per exemple, a l'Assemblea el que fan servir és les newsletters. N'han enviat una avui que llancen una crida perquè els carrers de Barcelona estiguin buits aquest diumenge al matí. Sembla més aviat una crida a evitar enfrontaments.
Jo ho trobo lògic i ho trobo bé. És a dir, si volen manifestar-se, que es manifestin. Cada un fa la seva festa. Veurem quina mena de festa fan ells, no? I qui hagi pogut veure les manifestacions del dia 3, per exemple, doncs, vaja, jo mateix vaig veure com grups de nois amb maneres espanyoles es sumaven a les manifestacions a l'aturada de país i eren aplaudits per la gent, no? Inclús vaig estar parlant amb un grup de nois que em portaven i els deia, escolta, com és que heu vingut? No, perquè, mira, nosaltres volíem votar el dia 1, volíem votar que no, i ara estem per votar que sí, perquè no estem gens d'acord amb el que ha fet l'Estat.
Tu diumenge hi aniràs a fer fotos?
Ja ho veurem. No avanço mai el que faig i el que deixo de fer. Però segurament em quedaré a casa.
Sí?
No ho sabem encara, però podria ser.
I per què?
Perquè a mi si em deixes al mig de la Via Laietana, que és per on baixarà aquesta gent, amb una càmera, jo sóc una persona coneguda en entorns d'extrema dreta, i és probable que no torni sense casa. No? Així de clar us ho dic. Més que res perquè hi ha grups, hi ha associacions que es dediquen a agafar una fotografia de la meva cara, a viralitzar-la per les xarxes socials o per internet i dir que si em veuen, doncs que sóc un element non grat.
Xarxes socials.
Bé, moltes fotos que es comparteixen aquests dies a la xarxa són teves, però creus que els que les comparteixen són conscients de la teva autoria? És un tema...
No ho sé, això és un tema que a vegades surt, no? Per exemple, sí. Em diuen, per què no poses marca d'aigua?
Clar.
Jo sempre dic, qui vol robar una foto, te la roba. Qui vol saber de qui és una foto, ho té molt fàcil. És tan fàcil com agafar aquella fotografia, posar-la a Google Imatges i fer una cerca inversa. És a dir, busques a través de la fotografia i et surt...
Com quan busquem textos o frases complertes. Exacte. Es pot fer també a través de la foto.
Sí. Poses al cercador de Google Imatges, i va molt bé. I això ho sap qualsevol periodista. I a mi quan un mitjà m'agafa una foto, me la publica. A més, jo me n'assabento després, ni em cita, i a més, evidentment no em paga. Jo els dic, escolteu, no em digueu que no sabeu de qui era la foto, digueu-me que no l'heu buscat, que és una altra cosa.
Podries fer també una altra alerta, no? Alerta foto meva, perquè jo, és veritat que estàs molt a Twitter i que cada vegada la gent també et xiva, no? Quan, aquesta foto no sé qui l'ha fet, i de vegades acabes... L'altre dia hi ve una crida, no?, que cobreixis d'una foto que estaven viralitzant.
Bueno, és que a més, un digital d'extrema dreta que em va agafar una fotografia d'una manifestació que hi va haver davant del caserna de la Guàrdia Civil a Gràcia, no?, entre independentistes i extrema dreta, i van agafar una foto que havia fet d'uns falangistes amb el braç alçat, i a sobre el pla de foto era militantes de la CUP delante del quartel de la Guàrdia Civil. No només m'agafen la foto, no me la paguen, no m'atribueixen l'autoria, li atribuïen arran, a més, l'autoria, sinó que, a més, manipulen el contingut, la qual cosa és una suma delictiva que, si tingués temps i ganes, doncs els podria portar als tribunals.
Quanta estona estàs a Twitter?
No ho sé, perquè no... És a dir, l'avantatge de Twitter és que pots estar-hi mentre fas altres coses. Val?
Però aquests dies sí que hem augmentat, no?, les hores d'estar a Twitter, jo crec, en general.
Segurament, sobretot en moments en què, per exemple, el dia 1, molta de la informació que t'arribava a través de les xarxes. Estan carregant aquí, estan carregant allà. Llavors, anava molt bé per saber a on havies de moure't. No? És una eina molt útil.
Un dels últims tuits que has fet l'adreces al dirigent de Ciutadans, el Jordi Cañas.
Uh-huh.
Recordes, no, el tema? Havia fet un tuit on alertava que el govern de la Generalitat podria enviar infiltrats amb banderes preconstitucionals per rebentar la manifestació.
Un apunt. Diem-ne banderes franquistes, no? Perquè una bandera republicana també és preconstitucional. Sí. Ho dic perquè moltes vegades, i molts hi callem, en fer l'eufemisme. No, bandera franquista.
I tu vas fer un tuit on es veu Cañas a diferents fotografies amb una persona que porta banderes espanyoles preconstitucionals.
Bé, és el Cañas parlant amb un senyor, que és un habitual de les manifestacions ultradretanes, que sí, jo l'he vist amb banderes franquistes. No? Vull dir, és a dir, fer-nos creure aquestes alçades que presumiblement la Generalitat o l'ANC, no, diu, el govern o entitats, enviaran infiltrats amb banderes franquistes, per començar, és prendre'ns per imbècils, i segon, és tenir un desconeixement immens sobre la realitat que compon el nacionalisme espanyol. El senyor Cañas, jo no tinc cap dubte que mai es manifestarà d'una manera franquista, però sap perfectament que a l'entorn per on ell es mou doncs hi ha un pòsit d'extrema dreta molt gran, i que el diumenge potser, perquè la consigna interna és porteu banderes catalanes i espanyoles, eh?
Sí, d'això s'ha dit a la roda de premsa d'aquest matí, no? La
sí,
senyera.
Sí. I sobretot, no? Estarà molt...
La senyera serà la bandera comuna, ha
sí,
dit concretament.
Estarà molt a la guai de portar... Però, és a dir, si ja tens Democràcia Nacional animant a anar a la manifestació, no? És un partit neofeixista, doncs, home, no ho sé.
Ara estava pensant, en aquests moments segurament hi ha convocatòries del bàndol que es manifestaran, que es concentraran diumenge. Tu arribes a accedir a grups d'aquests per saber què estan dient?
No diré mai les meves fonts. Procuro estar alerta, procuro estar al cas. Però és que no cal... És a dir, senzillament, fas un rastreig per xarxes socials i ja veus què faran.
Cap on va.
No cal...
A Twitter tens 63.400 seguidors, et vas obrir el compte al febrer del 2008 i tens una activitat important, eh? Més de 86.000 tuits i gairebé 3.000 m'agrades. Seria una mica la teva fotografia. L'avatar és una foto seva, un primer pla. Qui te l'ha fet? Perquè no és una selfie, no?
Sergi Alcázar, gran fotògraf. Fotògraf del Nacional, bona persona i molt bon fotògraf.
La foto de portada és molt artística. La vas fer una recreació a la Batalla de l'Ebre? Com va anar això?
Exacte, sí, a Faió. Va ser, em sembla que al setembre, ja no recordo quan, no fa gaire. O a l'agost o al setembre.
A l'agost.
A l'agost. És la recreació de la Batalla de l'Ebre, o de la Guerra Civil, més gran que hi ha a l'estat espanyol, i és impressionant. Era el primer any que hi anava i realment em vaig quedar esturat. És impressionant.
Ets molt actiu a Twitter, però més retuitejant que fent tuits, eh? T'agrada molt compartir o prescriure coses d'altres, no?
Bé, m'interessa. Abans sí que parlava més que retuitejava, i ara potser és més al revés, perquè me'ls intento pensar més. No? Bé, soc de metge curta, em conec, llavors va bé de vegades posar el fre de mà.
Quin és el tuit més incendiari que has fet a la teva vida?
Molts. Molts. Per això que et deia, no? Que això vas aprenent. És com al principi de Twitter, la gent deia unes cafrades que avui en dia dius...
T'han arribat a denunciar per això, per un tuit?
No.
No.
Que jo sàpiga, no, vaja.
I tu has denunciat?
I tant.
Però per un tuit no.
Amenaces de mort.
Però amenaces per xarxes socials, també.
Sí, sí.
I el judici que vas anar, de fet.
No, aquell van ser amenaces directes. No, jo en 4 anys hauré posat... Aviat, em sembla, arribarà la desena de denúncies. Només una ha arribat a judici. Estem parlant davant d'amenaces greus, eh?
Mm-hmm. Ets partidari, tu? Aquí hi ha molta gent que ve a parlar de xarxes socials i tothom recomana fer denúncies, ja sigui fora o dins de la xarxa.
Jo crec que quan hi ha amenaces greus a la teva integritat física, això s'hauria de denunciar. Quan hi ha falta de respecte, hi ha insult, escolta, tu, bloqueges aquella persona i fora, ja està, no? Vull dir, jo bloquejo el 0, perquè a mi m'han arribat a fer trending topic a l'estat espanyol a base d'insults.
És una cosa que ara passa bastant, no? Que a vegades fas una etiqueta perquè sigui trending topic i acaba sent trending topic pel sentit contrari, que hi ha gent que ataca aquella etiqueta, no?
Vam fer, quan vaig anar el 2 de juny del 2016, diria que va ser, vaig anar al Parlament Europeu a parlar sobre extrema dreta i vaig aprofitar la jornada per demanar al Parlament Europeu que retirés el premi que havien entregat a Societat Civil Catalana. Doncs vaja, van orquestrar una campanya el dia abans van fer trending topic a base d'insults i desqualificacions.
Això de ser trending topic, no sé com es porta.
No portes, vull dir, apagues el mòbil i au.
Va, mira, fem 2 minuts de publicitat. Coneixerem una mica més la vida digital del fotògraf i il·lustrador Jordi Borràs. De fet, ara començarem un Facebook Live perquè volen saber com és la teva llestra. Home, si ets un il·lustrador, deu ser maca. Escriuràs P-O-P-A-P. Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The
revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams and Spiro Agnew.
Ets el pop-up al programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio i ell és Gil Scott Heron, va ser un dels inspiradors de la cultura hip-hop, va composar i recitar aquesta cançó pel seu primer disc l'any 1970, quan només tenia 21 anys, va agafar un eslògan del moviment Black Power en defensa dels drets civils dels afroamericans per parlar de la censura i la manipulació que exercien els mitjans de comunicació de l'època, dominats per blancs. The Revolution Will Not Be Televisated de Gil Scott Heron, una cançó del 70, 1970, que entra directament a la nostra llista d'oldies a Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. Jordi, ets molt de música, tu et poses música per treballar?
Depèn. Si haig de fer una feina mecànica, sí. Si haig de fer una feina de pensar, o em poso alguna cosa hiperrelaxant que no m'alteri, o no puc.
I com t'estructures la teva, diríem, vida musical? És a dir, no sé, vas a un programa concret, tens encara CDs...
Mira, jo tinc la subscripció de l'iTunes, tinc CDs, a mi m'agrada comprar la música. No?
Està molt bé.
M'agrada comprar la música físicament, el que passa que cada cop és més difícil perquè ja els ordinadors ja no van ni amb CD, llavors la compro digitalment. Ara que tinc la subscripció cada cop compro menys música, però si vaig a un concert i m'agrada el grup, doncs compro el CD, de mateixa manera que m'agrada comprar el llibre físic.
Hàbits digitals.
Bé, per fer el tipus de fotografies que fas, has de baixar a l'arena. No es fan amb teleobjectiu les teves fotos, no? Això ens ho vas explicar un dia aquí al pop-up.
M'agrada tirar curt. M'agrada tirar a 35, sí. És a dir, estar a on passen coses.
I una altra de les teves constants és compartir coneixements. Des del 2015 també imparteixes tallers de fotoperiodisme i fotografia documental al Pati Llimona de Barcelona. Em sembla que en tens un el 17 d'octubre.
Començo, sí.
Encara s'hi poden inscriure la gent que ens està escoltant.
Sí. I també fotoperiodisme i foto documental.
I també fas cursos per saber fer fotos amb el mòbil.
De tant en tant.
Això és interessant.
Que em demanen, n'he fet alguns, em vaig fer un en crític al juliol, em sembla que va anar molt bé, perquè la gent es pensa, vull dir, això ens passa a tots, no? Fer fotos amb el mòbil, agafes, obres el botó, fas la foto. Té moltes possibilitats el telèfon mòbil.
Va, digue'ns un parell de trucs per fer fotos amb el mòbil. Què s'ha de tenir?
Per exemple, un que molta gent no coneix, això passa amb iPhone i amb altres plataformes també, quan tu estàs enfocant, no? Per enfocar has de tocar la pantalla a aquell individu o aquella cosa que vols enfocar, no? Llavors, tant la llum com l'enfoc es gradua per aquell objecte. Si tu mantens apretat el dit, et bloqueges l'enfoc i l'exposició. De manera que, si mous el telèfon, no et canvia l'exposició, no et canvia el radi d'enfoc. Això molta gent no ho sap i és molt útil.
Home, és veritat, és així. Quin telèfon tens?
Tinc un iPhone 6 que ja està puret, ja està en coma.
Ja fas cara de manera de comprar un altre.
Sí, perquè el faig servir molt, està molt trinxat, l'altre dia se'm va esbarlar una mica el vidre, va lent, està molt carregat. Sí.
I quin és el teu pròxim objectiu a nivell de telèfon?
Veurem quan surti i què tal surt el 10, que val molts quartos.
A l'iPhone 10 ja estàs estalviant, o què?
Però pel que he vist té una molt bona càmera, que és interessant.
Això és el que està dient tothom, no?, d'així especialistes, que la càmera pinta bé. Perquè què t'hi has fixat de la càmera del nou iPhone?
Té doble lent, per tant té una gran angular, no?, que és el que hi ha comuna en tots els telèfons, i té una lent que es fa servir com a teleobjectiu, de manera que quan tu fas zoom a una imatge no és un zoom digital, és un zoom òptic. Quina és la diferència? Quan tu amplies el zoom amb un telèfon, el que fa és ampliar la foto. No és que hi hagi una lent que fa zoom. Per tant, perd qualitat, perd resolució, surt aquells píxels com grans arròs...
Has de venir a fer un dia al pop-up un taller de fotografia amb el mòbil, eh?
Quan vulgueu. Per ràdio pot ser...
Ens estàs dient moltes coses.
Per ràdio pot ser curiós.
No, ja n'hem fet alguna.
Sí?
Hem fet un taller d'Instagram. Fem molts tallers, no? Perquè així la gent ha de tenir eines, no?, per al dia a dia. Bé, i una altra cosa, un tema interessant, també hauríem de fer un dia un taller de com organitzar les fotos. Això és complicat.
Això és complicat.
Tu fas pinta d'organitzat per això bastant, no? Digitalment, vull dir,
Soc per obligació.
A casa teva no ho sé. El calaix dels mitjons no ho sé, però digitalment, veient això que tens...
Tendeixo a ser caòtic, però per un fotògraf, si no tens l'arxiu organitzat, per començar, perds diners. Perquè quan a tu et demana una foto de Duran i Lleida de fa 8 anys, o la tens localitzada, o...
I com ho fas, a veure?
Mira, jo treballo amb Lightroom, que és un programa d'Adobe... que va molt bé per editar fotos, paquets de fotos, però és que a més té una capacitat de gestió d'arxiu molt útil. Jo cada dia descarrego les fotos, et creo una carpeta per dia, per anys, no?
Vas per data?
Sí.
No per tema?
No, també per tema. I llavors el que faig és, un cop m'he descarregat les fotos, és etiquetar totes les fotos. Tu pots etiquetar per paquets.
Doncs les que a vegades fa mandra i deixes aquell número tan llarg i... Clar, no.
No, el número d'arxiu es queda, però sí? Tu el que fas és introduir etiquetes a les metadades.
Ah!
Val? Que això és molt interessant. És a dir, tu li pots introduir el copyright, el títol, les etiquetes per temes, separades per comes. Llavors, quan tu busques el programa, li dius Duran i Lleida. T'apareixen doncs, les fotos del senyor Duran i Lleida. No?
En tens moltes, de Duran i Lleida.
Cada cop menys, perquè ja anava a dir, si li poc veu el pèl, bueno, ja no en té massa de per si, però ja ens sembla estar una mica retirat.
Per cert, mira, han compartit amb nosaltres aquest dia a les xarxes una iniciativa que ens encanta. Nosaltres dilluns parlarem amb ells, perquè ens encanta, que és dels Arxivers de Catalunya. No sé si ho has seguit.
Sí, oi tant.
Han fet una crida amb l'etiqueta Arxivem el moment, perquè les persones que hagin fet fotografies aquests dies les portin als arxius perquè quedin guardades per sempre. Està molt bé, en això de l'arxiu?
Està molt bé, i a més, un rebo una iniciativa fantàstica. Em consta que la Conselleria de Cultura també està treballant en aquest tema, perquè no només el que estem vivint, moltes vegades no som conscients que els esdeveniments populars que hi ha i aquella foto que fem amb el telèfon, doncs avui potser no li dones valor, però d'aquí pocs anys tindrà un valor immens.
Instagram, tens dos comptes, eh? Un professional i un de personal.
Sí.
Això també, crec que digitalment també et separes molt la teva vida professional de la personal, no?
Sí.
Això ho tens molt controlat, no?
Intento tenir-ho, sí.
Arqueologia digital.
Hem vist la fotografia de portada de Twitter que vas fotografiar esplèndidament, la recreació històrica de la Batalla de l'Ebre. M'ho vas fer amb una foto, amb una càmera normal, vintage, d'època?
No, és una càmera normal, diria que és amb una Canon 6D, que no tenia la nova. El que passa és que el tractament fotogràfic doncs està, no? Li dona un punt envellit.
I escolta, t'agrada de tu utilitzar càmeres antigues? O...
Ui, sí, en tinc. Entens? Una quarantena.
Una col·lecció?
Sí, sí, en tinc moltes.
N'has comprat a través d'internet, segurament, no? Alguns articles, o no?
No, d'internet, no.
O són càmeres...
Perquè m'agrada veure-les, tocar-les. Moltes me les han regalat, no? La gent, tinc aquesta càmera vella, no la vull per res. Jo tinc una vitrina amb totes les càmeres.
Tu te'n recordes el primer dia que vas navegar per internet?
Fa molts anys, no me'n recordo, perquè a casa meva el meu pare va ser dels primers que es van posar a internet. Sí, sí, estem parlant de l'any 95, diria.
I escolta, tu abans de començar em deies que tu no ets una persona que t'agradi molt la tecnologia. T'agrada aquest entorn perquè tu l'utilitzes de forma útil, no?
Exacte, és a dir, no és que no m'agradi la tecnologia. A mi m'agrada la tecnologia perquè et permet que les coses et resultin més fàcils. El que no m'agrada és perdre el temps amb la informàtica o amb la tecnologia, perquè no hi entenc, sóc un analfabet en aquest sentit, no? Per tant, a mi m'agrada que si un telèfon funciona, vol dir, per mi, que és intuïtiu, que és fàcil, que no t'has de trencar el cap per saber com va una cosa, i qui diu el telèfon diu un aparell.
Home, de fet, tota la gent que està intentant fer webs les intenta fer simples, si les pot fer servir un avi o una àvia, les pot fer servir tothom, no?
Sí.
Aquest és l'objectiu. Va, mira, amb tota aquesta informació que ens has donat, estàs a punt d'escoltar el teu diagnòstic digital que t'ha fet la nostra assistent, la Dolors. Va, és aquest.
Per la màquina del perfil digital hi ha molts homes i moltes dones, però mai fins ara ningú ha dominat tant l'entorn digital com Jordi Borràs. Té control sobre la seva marca personal. Com a bon freelance, es descriu amb les paraules clau, il·lustrador i fotògraf. Té una Wikipedia molt directa, que el defineix com la persona que documenta l'extrema dreta a Catalunya. Web ordenat. Separa allò més personal del més professional. És fàcil contactar amb ell via xarxes socials i alerta. Vetlla molt per la seguretat, la privadesa i els drets d'autor. Al seu perfil de Twitter apareix un codi, PGP. Això és de nivell, Jordi. Explica què és un codi PGP per a principiants.
Home, això ho has d'explicar, perquè a sobre del Twitter hi ha com un enllaç, diu, apretes, i jo he hagut de buscar la Wikipedia, que és un codi PGP, eh? Explica què és això.
PGP és un sistema de criptografia, un protocol de criptografia que et permet enviar missatges xifrats. Val? Això que, per exemple, ara WhatsApp, Telegram, Signal et fa de manera automàtica, tu no veus aquest xifratge, no? Senzillament el veus si et connectessis a la xarxa. Tu, si envies un correu amb codi PGP, el que fa és convertir aquell correu electrònic en un codi alfanumèric molt llarg, de manera que si algú t'obre el correu, o si algú obre el correu on, del destinatari on l'envies, només pot llegir un codi.
Home, està molt bé això, eh?
I això va amb un sistema de claus públiques i compartides, no? Imagina que tu tens una casa, no?, en parcel·la, i els, jo tinc la meva clau de l'entrada a la parcel·la penjada a l'entrada de casa, no? És pública. Però tu, per llegir les cartes a la meva bústia, tens una clau i jo en tinc una altra, no? Funciona amb diferents tipus
de claus. Sort que no en sap de tecnologia, eh?
No, de veritat.
Trobo que ets molt humil.
No, us ho dic de veritat. I jo sempre dic, si jo ho he pogut fer, qualsevol persona ho pot fer, perquè a mi no em feu programar els canals a la tele.
Home,
jo us ho dic ara.
Ens encantaria que algú dels que ens estan escoltant, bueno, que practiquéssiu amb tot això que ens ha explicat avui el Jordi. Gràcies per ser aquí. Avui fem una pregunta que no sé si fer-te-la. De fet, nosaltres sempre fem una crida, que és una pregunta molt simple, i la gent ha de respondre nom, població i sí o no a una pregunta que, si vols, te la faig ara a tu. Per exemple, t'has creat un perfil fals a les xarxes per opinar sobre el referèndum?
No, només em faltaria això.
Ets conscient que molta gent ho ha fet aquests dies?
Jo, de veritat, eh?
Perquè sempre dius el que penses, tu, no?
Clar, jo amb això vaig a cara barraca. Vull dir, no tinc per què amagar-me de res.
Però coneixes gent que hagi fet això?
No sé què dir-te, eh?
Clar, no ho diuen, no, clar,
no
ho expliquen.
No t'ho sabria dir.
Per tant, he de dir que avui, ja sé que tu sempre velles molt per la seguretat i tal, però avui volem fer aquesta enquesta de forma anònima. És a dir, de fet, no cal que dieu el vostre nom, dieu, us direm hola, número 1, i dieu sí o no, i ja està, no us preguntaré res més. Així, d'aquesta manera, sabrem si a Catalunya s'està fent gent que s'ha creat un perfil fals de les xarxes per opinar sobre el referèndum perquè no li tinguin en compte la feina o algun altre lloc. Va, 2 minuts de publicitat i els valents al telèfon. 93-201-7474. T'has creat un perfil fals de les xarxes per opinar sobre el referèndum?